està tancat amb
problemes, problemes d'anuncis
tècnics.
No, jo suposo que volen... problemes d'audiència, sí. Problemes ja. Que potser la gent encara no ha entès de què va el programa després de quantes emissions?
No, però per tant des del setembre, des d'octubre.
Jo encara sí. No l'he entès, però bueno,
no, l'has vist alguna tarda, no?
No, no l'he vist mai. Però els fragments que he vist... Els fragments que he vist no he entès encara de què va.
Ah, has
no,
fet
no,
algun fra...
sí,
fet alguna cosa.
Fragments, no acabat d'entendre.
No l'has acabat d'entendre.
He pensat, això és com la tònica. Dóna-li temps
sí.
Fins que... I ara ja, malauradament, estem arribant al final de temporada i ja veig que
bé,
no...
Bé, arriba també la final d'Eufòria, suposo que voldran sí. Col·locar alguna cosa de 8 a 9... I els
que, per cert, aquest divendres ja tornen tots.
Sí.
Els tornem a recuperar tots.
Sí.
Vull dir que
sí, sí.
Això home, que entren i surten com la porta, com la porta de l'Hotel Palace.
Sí. O de TV3, on? Que hi ha una porta giratòria a dalt.
Sí, sí, no, per dir, perquè home, entren i surten els artistes, s'han expulsat, es tornen a repescar,
home, pensen,
però es tornen a expulsar, ara es tornen a entrar.
Però pensa que cada setmana van eliminant gent
sí,
i,
sí.
I la durada del programa és el mateix. Com omples? Si
clar.
Tens a millor 4 concursants allà que estan a la final, doncs has d'omplir, no?
Molt de compte.
Atenció, Jordi Cubill.
Jordi
Cubill. Qui genera molt... més tensió en el programa.
No deronem els ulls sobre els convidats i, en aquest cas, els concursants. Les segones veus, encara que estiguin expulsats, poden tornar a la zona perill i tornar a ser expulsats. Així que molt, molt, molt de compte, perquè una petita errada en les segones veus o en qualsevol detall de l'execució pot acabar molt malament. Molt de compte. Estem atents.
Sí, bueno, doncs deixa'm estar atents també a una història que perquè l'estava fent una mica de campanya l'Albiol, Xavier Albiol,
sí,
a Badalona.
A Badalona.
Xavier, com ha anat això?
Bueno, que no soc del PP,
soc
d'Albiol.
Sí,
no del PP,
Albiol. Doncs escolta'm, aquest matí estava en el Rojo Vivo comentant el tema. Estava fent campanya a baix amb un grapat de gent, amb unes cadires, i a dalt, davant d'un edifici, hi havia una senyora al balcó amb una estelada. Bé, doncs estava escoltant el míting que estava fent Albiol.
Clar.
I de sobte passa això.
Jo no et vull canviar la teva ideologia, ni vull canviar la teva forma de pensar. Ni vull discutir amb tu si Catalunya és independent o no, perquè segurament no ens posaríem d'acord, oi que no? Eh? No, però sí que et dic que vull canviar Badalona. I si parlem del que necessita Badalona, és probable que tu, independentista, i jo ens puguem posar d'acord i avancem en el mateix camí. És el que jo et demano. Votaràs per mi? Gràcies. Tinc que dir que no està preparat, però vamos, l'estelada... està descolorida, vol dir que porta temps aquí, que no l'hem col·locat ara. I escolta, i no sabia que sortiries al balcó i segurament amb els teus fills també. Pues t'ho agraeixo. I també són independentistes? També són independentistes. Pues t'ho agraeixo en els tres, molt de debò, d'acord. I podeu tenir la garantia i la seguretat de que no us decebré. Moltes gràcies.
No us decebré.
I el diumenge a celebrar-ho.
Doncs ja té els vots de 3 independentistes.
Sí, sí.
Has vist?
Quina
cosa.
S'ha convençut ràpid, eh?
Ràpid. Home, portava una bona estona allà fora.
Senyor Trias, els vots d'independentistes de Badalona que votaran el Biol.
Això és una vergonya. És que, clar, jo també faig com ell, que sóc Trias. No sóc ni Convergència, ni Junts, ni Puigdemont.
Però no va dir.
I els meus se'n van a votar.
Té fuita de vots per tot arreu, la gent de Junts.
És Badalona.
Escolta'm,
ho hem de deixar aquí. Rocco, les 4 i 3, demà més Àngel Garó.
Demà et busco sí, Greatest Hits perquè veig
busca
que...
Busca'm lo de l'escalón, que era el hit, eh?
El hit, l'escalón.
Perquè la gent s'esperava això,
Cuidado con el escalón.
Cuidado con el escalón.
300.000 euros,
Qué gracia, que
brava que
parece poco.
RAC 1.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensiva a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Robatayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya Central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Cada dissabte, RAC1 us porta de viatge.
Teniu la maleta a punt?
Viatge bé, amb Esther Muñoz. Si vols tocar neu, gaudir de la natura o perdre't a platges paradisíaques,
nosaltres hi anirem.
Descobriu cada setmana noves propostes i experiències per viatjar on vulgueu i quan vulgueu.
On voleu que us portem aquest 2023?
Dissabtes de 3 a 4, el programa de viatges de RAC1. Viatge bé, amb Esther Muñoz.
RAC1. Tots som u. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 7 minuts, continuem sota la pluja i ara per preparats a punt per resoldre aquesta pregunta relacionada amb l'aigua del Dani Arbós.
A veure. Sí, avui sobre com es congelaven els llacs, no? Avui us explicàvem que l'aigua, com més freda és, doncs més densitat té. Però si això és així, per què els llacs es congelen per dalt i no pel fons? I us donàvem dues opcions. L'opció A és que l'aigua del fons és molt més freda que la de sobre, però no es congela per la pressió de tot el líquid que té a sobre. I la B, que és perquè l'aigua, com més freda és, més densitat té, sí, però quan arribem a determinades temperatures, això canvia. I la resposta correcta és la B. L'aigua té unes propietats molt particulars. La
sí, ja substància... lo sabía, sí.
Sí, sí, ho sabia, perquè no ho he dit abans.
Por educació, por la audiencia que se está ahí dándole a Rucurrucu para...
El Rucurrucu.
Te pensa que no? A donárselo después...
Ah, no, ens ho podia haver comentat a micro tancat.
Sí, ¿por qué? Para que después se lo envíe al teu amic que después envía. No, no.
No, si no ho sabia, no ho sabia.
No, sí que lo sabía, sí.
Va. Bé, doncs l'aigua, com més freda és, més densitat té, sí, però fins a 4 graus.
A 4 graus, sí, que és quan més expandeix.
No cal que faci, no cal que faci de rever, del que va dir el Daniel Bosch.
De 4 graus,
va fent d'eco.
No és com més s'expandeix, sinó és al contrari, és quan és més densa.
És el que t'estava dient.
No, ha dit, a veure si justament al contrari.
Quan més gorda està l'aigua, a los 4 de...
No, quan... Els 4 graus és al revés, és quan més densa és, per tant, estaria sota. Per tant, l'aigua més freda de 4 graus estaria sobre, i per això és un dels motius pels quals el llac, els llacs es congelen per dalt.
Si es cortessi i no estiguessi per el WhatsApp, pues habría gente...
No, escolti, ho ha dit al revés de com és. Bé, la qüestió és que és la B, perquè sí que és cert que l'aigua, com més freda, més freda és més densa.
No sabe ni lo que digo.
Fins als 4 graus.
Que està posant nerviós i no m'estranya.
Era un científico que l'únic que tiene un científico...
No, és que amb vostè, donant la tabarra és molt complicat.
Científico de Tinder. Per posar-se en el Tinder...
Escolti,
la B.
Perfecte. Doncs avui hem rebut 666 mails.
Mira, el número de Demoni.
I d'aquests, 439 són correctes. Per tant, Dani, tu mateix, venga, un número de l'1 al 439.
57.
Venga, 57.
Segur, lo que he dit jo, que vamos...
El que ha dit vostè del 57 és impossible, perquè el número li ha preguntat a la Marta Cailà.
Se lo estava Daniel. Dient jo, però claro, como aquí...
No, segons... no estava dient res, no ha dit res des de les 3 de la tarda.
Lo que passa és que aquí m'esteu fent leasing, perquè no, perquè la meva paraula
bueno,
no surti.
Escolti, avui el guanyador és el Gustau. No sé què diu. Moving. Avui el guanyador és el Gustau,
renting.
Que ens diu... Volia dir la A, però era massa lògica. I aleshores ha posat la B, i ara diu, merci, Gustau. Doncs molt bé. Doncs.
Merci.
La más del Mundial de Drácula, ¿eh?
¿Ah? Ay, soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa.
Un Drácula que de ben segur haurà de passar a mirar-se la dentadura, perquè l'ha de tenir afinada, si no l'eina no funciona.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Tres minuts, arribarem a un quart de cinc de la tarda. Albert Serra, bona tarda.
Sí, bona tarda. Per què em saludes?
Bueno, et saludo perquè tenim bones notícies pel cinema català.
Bueno, m'és igual, vull dir, és que jo sóc universal.
Fa una hora ho escoltàvem, ens ho comentava Núria Travessa. Catalunya, podríem dir que ha tornat a triomfar a França.
No, Catalunya
en aquest cas,
no.
A Cannes, perquè la pel·lícula Creatura ha guanyat el premi a millor pel·lícula europea de l'any a la quinzena del cinema.
Bueno, primer que la coneguin, després ja podrem dir un triomf.
Home, Albert,
si parlem d'un anonimat, doncs bueno, vull dir, esclar, vull dir, pss, i què ha guanyat?
Bona tarda a tothom. Bueno. No pots dir que no es coneix perquè és una de les seccions més prestigioses
no,
del
no
festival,
conec, del festival francès. Aquest premi, és ferralla.
Abans es deia la quinzena de realitzadors, li van canviar el nom i ara es diu la quinzena de cineastes.
Des de quan?
Des de fa,
no,
des de fa
és que un realitzador, vull dir, bueno, sí, talla aquí, punxa allà la càmera, la 3, la 4, i això... Va.
Va, doncs aquesta pel·lícula Creatura d'Helena Martín fa història i es converteix en la primera catalana que guanya aquest premi a millor pel·lícula europea a la quinzena de cineastes. És una pel·lícula que parla del desig i la sexualitat femenina i que explora els traumes que l'acompanyen.
Sempre és el mateix.
Sempre és el mateix. Sempre parlen del mateix. La sexualitat, la femenina...
Els temes es poden enfocar de moltes maneres.
Sí, tant.
Es veu que aquí ha agradat moltíssim aquesta pel·lícula. La Maria Cusó ha pogut parlar amb l'Helena Martín, que justament està a Barcelona perquè es va posar malalta i va haver de tornar de Cannes.
Pues ja està, vull dir,
de Cannes abans d'hora.
El millor que pot fer, quedar-se a casa i tancar-se.
Clar, ho ha rebut amb tota la sorpresa.
Estic flipant, és que ha vingut tot com a... M'han trucat, m'han dit, hem guanyat un premi. Jo, com que hem guanyat un premi? Però la quinzena hi ha un premi? Sí, hi ha un premi. I això, llavors m'han dit això, que era el premi més important de la quinzena. Jo ja estic a Barcelona perquè em vaig posar malalta, per sort està allà part de l'equip encara, i res, ho seguiré aquí en diferit, però estic molt emocionada. És un premi que a més va guanyar l'any passat la Mia Hansen-Löf, que és com el meu gran referent.
Referent d'aquí, d'una gamba.
A veure, aquest reconeixement implica, atenció, que la pel·lícula es distribuirà per quasi 40 països sí. I se'n programaran més de 3.000 projeccions.
Les meves són molt més internacionals, més a 800 països, vull dir, més països dels que hi ha al món.
Anava a dir 800.
Sí, vull dir, tot l'univers, vull dir,
clar,
dir, sí, altres galàxies.
Podem veure la pel·lícula, per exemple, a Plutó?
Sí, per, clar, evidentment, vull dir, sense cap mena problema, sí, i a Neptú hi haurà, i a Reticulín, sí.
La Maria Cosoli ha preguntat a l'Helena si això li fa sentir pressió, que es pugui veure tantes sales i a tants països.
És igual, no, és que li ha preguntat a l'Helena, no t'ho ha preguntat a tu.
És que no la coneix ningú, és que per què parlar aquí amb l'anonimat?
No, tu en el seu moment tampoc et coneixia ningú,
sí,
i bueno, també t'entrevistàvem.
Sí, bueno, doncs està, doncs per què preguntes?
La pressió que jo he estat sentint més és pensar, espero que això serveixi d'algú, espero que la pel·lícula arribi, perquè estem en un moment una mica complicat, no?, cinematogràficament, i que una pel·lícula es pugui veure arreu és molt difícil. Llavors, el premi que va, m'allibera de pressió, em dona més esperances de que la pel·lícula es podrà moure i que podrem viatjar amb ella.
Premi a una pel·lícula en català, Míriam,
sí,
i a més dirigida per una dona.
I a més és la primera catalana que guanya aquest premi de la quinzena.
Sí, va, molt bé, i què? Sí,
bueno, que està a l'alçada de les teves pel·lícules, home, que també han estat guardonades al que seria els Premis César,
quants premis
que són com els Òscar francès, sí, que te'n van donar tres.
Sí, bueno, a mi sí, però amb ella no. Vull dir, és que clar, diem les coses clares, vull dir, és rellevant. Vull dir, jo us ho vaig dir quan em vau trucar pel tema aquest de la Carla Simó.
Sí, i que va guanyar el premi a la Berlinale.
La seva pel·liculeta del Carràs, vull dir, bueno, això no significa res.
Clar, a més, dos circumstàncies que s'estan subratllant molt pel fet de ser dona i pel fet de ser parlada en català.
A mi no em sembla ni una cosa ni l'altra cap rellevant. Sí. Doncs el fet de que sigui fet per una dona o que sigui en català és totalment irrellevant, no? Vull dir que no, la gent que jutja aquestes coses de veritat i que, vull dir, que pensen el cinema com una forma d'art i que estan seriosament ficats en això, ens agrada igual. El fet de que sigui un home o dona, doncs mira, hi ha un 50% de possibilitat, vull dir, no sembla gent rellevant.
Sí, com si és un conus, que m'és igual.
Nosaltres ens n'alegrem molt, perquè a més l'Helena va estar treballant en el Versió,
un estiu. Una persona que ha estat en aquest programet que és la mediocritat feta a missió, i li donen un premi, vull dir, és que ja ho diu tot. Sí. L'única Helena que conec és el detergent.
Quina pel·lícula fas ara, Albert?
No, ara estic amb un projecte d'un llibre de dietes. Ja li vaig explicar al Marc Giró. Sí.
He fet un sincretisme, que es diu, de diverses dietes. De fet, escriuen un llibre sobre dietes.
Escriuràs un llibre sobre dietes?
Sí, perquè té que ser un tipus de dieta que té que funcionar pels bohemis.
Com?
Té que funcionar per una vida bohèmia. I és una cosa que tots aquests hipsters que hi ha avui en dia estaran molt interessats a saber.
Trobes que hi ha mercat aquí?
Trobo que hi ha molt de mercat i trobo que és interessant.
I en què consistiria? Aquest llibre de dieta és un recopilació de dieta?
Ara no l'explicaré perquè l'estic escrivint i té molta... i és la gràcia, ningú l'ha fet.
Sí, és clar, si l'explico ja no que em comen res cap.
Bueno, gran notícia pel cinema català. El dia que Quentin Tarantino el tenim a Cannes.
Sí.
Havíem de connectar amb Maria Cosó, però està ocupada entre una roda de premsa que farà Quentin Tarantino i després una projecció sorpresa que ara mateix ningú sap
de què anirà. Una cosa antiga d'ell o serà una cosa que ell ha triat per
aquest
projectar?
Aquest el Tarantino, el que ha de fer...
Tarantino.
Fer-me cas que la fes. Sí. El que hauria de fer, que ja vaig estar explicant-vos aquest tema i jo sí que té una pel·lícula, és una pel·lícula que s'ha de fer basada en la germana Izquierdo.
Altra vegada amb les Izquierdo de Puerto
Rico. Del crim de Puerto Rico. Això sí que és una història maca.
És
una història maca. Les dues germanes Izquierdo,
Sí, que gràcia a les germanes Izquierdo.
No, no fa gràcia.
És una història molt tendre. A mi no em fa gràcia, que fan por aquelles dones.
No, fan por aquelles dones.
Són mortes, ja. Dos urraques,
Sí, dues urraques.
Sí, eren molt bona gent. No, bona gent no eren bona gent, perquè amb la matança que van fer...
No, que els va saber molt de greu.
Els va saber molt de greu. Elles van convèncer els seus germans. Però una altra vegada amb les germanes aquestes.
Si t'ho
vaig explicar fa moltes hores, ja d'això la gent no se'n recorda. Elles van convèncer els germans i els van mangonejar per fotre la matança. I després elles, escolta, estaven pobres, tristes, i ho deien, que me lo diguen a la cara, los que dicen eso, de que nosotros somos...
Son las 12:30 de la noche y nos encontramos a bordo del tren expreso con destino a Badajoz. Junto a nosotros en este compartimento se encuentran las dos hermanas de los presuntos autores de la masacre ocurrida en Puerto Rico. ¿Saben ustedes que han matado a 7 personas y hay otras 10 heridas, entre ellos un niño de 8 años?
Ay, Dios mío, he llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto.
Llorado,
Muchos vecinos las acusan a ustedes.
Pues yo no soy rencorosa, yo no quiero que muera nadie.
Pero digo que muchos vecinos las acusan a ustedes de ser las verdaderas culpables de lo que ha sucedido.
Que lo digan delante de nosotros.
Que lo digan delante de nosotros.
Si se atreve, que lo digan delante de nosotros.
Que delante de mi hermano, con el de mi hermano, con
son cacofòniques perquè l'altre deien el mateix.
Delante de mi hermano, que van dient, eh?
Lo digan delante de mi hermano. Bueno, en tot cas, ja li passa.
Els germans abans de disparar van haver-se de medicar, eh? Ho va explicar el psiquiatre.
Antes de salir nos tomamos un Lexatin de 3 para que no nos temblara el pulso.
Bueno, escolti, a apretar el gatillo. Ja...
Sí. Eso lo cuentan ellos.
Eso lo cuentan ellos.
Va molt bé el Lexatin, eh? Mm. Jo t'ho recomano.
Tot cas, miri, pau, eh? Fa 12 minuts que tenim a Maria Cusó esperant a Quentin Tarantino, sí. Aquesta roda de premsa acaba de...
Però si es prengui un Lexatin.
No, dic que està esperant i encara no ha fet acte de presència.
No he pensado nunca por nunca de matar.
Nunca por nunca.
Bueno, escolteu, anem a fer un gir sobre el que us hem anat explicant fins ara, perquè a mesura que hem anat coneixent més detalls, jo estic sincerament impactat amb un dels casos, diria que un dels més greus que hem conegut aquests darrers mesos, per no dir anys, de síndrome, del que és la síndrome de Diògenes, que jo crec, no sé si tenim precedents, però que no s'havia vist mai a Catalunya. Es tracta d'un home del Prat de Llobregat de 250 quilos que els bombers van haver de rescatar i foradant la paret que dona al carrer per culpa de l'acumulació d'escombraries a casa. I ara, Miri, anem amb els detalls,
sí.
Perquè a mesura que hem anat coneixent coses, no sé, cada cop a la redacció, amb l'Aurelia Carrascal, ens anàvem fent més preguntes, sí. De com es pot arribar a aquesta situació sense que ningú en sàpiga
res. Exacte. Mira, ens situem ahir al matí, cap a les 8 del matí, truca aquest senyor al 112 dient que l'anessin a ajudar perquè havia caigut. Quan els bombers van arribar, no podien entrar per la porta principal de la casa perquè estava bloquejada per la quantitat de brossa que hi havia. Llavors van decidir fer un forat a la paret que dona al carrer, perquè el pis és un baix, amb una excavadora, i treure'l per allà amb una grua, després de retirar algunes quantitats de brossa per arribar fins a ell. Un rescat que va durar 7 hores. Mal. Després els serveis d'emergència van haver de treure totes les escombraries acumulades en aquell pis. Alguns veïns han denunciat que l'home, que no té família, no sortia de casa des del confinament i que havien alertat diverses vegades de la seva situació. L'home està en observació ara a l'Hospital de Bellvitge.
Bé, per mi, un cop conegut aquest cas, que a mesura que hem anat sabent coses, l'he trobat més greu. Per mi és un dels fets greus que han passat a Catalunya aquests darrers dies. Eudald Martínez, redactor de Societat de RAC1, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, jo, per exemple, no entenc el paper dels serveis socials, no entenc el paper dels veïns, el paper de l'Ajuntament. Un home que està tancat a casa seva des de la pandèmia, sol, 250 quilos, acumulant escombraries, i ara entrarem en altres detalls que hem anat coneixent durant tot el dia. Amb l'aigua tallada, amb una cama pràcticament encangrenada, vull dir, jo estic perplexa que ningú sapigués res d'aquest senyor, i que, repeteixo, l'operatiu va ser tirar a terra una paret, un operatiu de 7 hores per poder-lo portar a un hospital. A veure, comencem a posar una mica de fil a l'agulla, Eudald, perquè a mesura que he anat coneixent detalls aquest matí, és que allò que se'n diu, és que no donava crèdit, és que he quedat impactat.
Sí, posem una mica d'ordre, una mica dels antecedents d'aquest cas, perquè tothom vegi una mica com ha evolucionat, perquè és un cas que ve de lluny i té alts i baixos, és complex. El primer avís és de l'any 2003, és a dir, ja fa 20 anys, quan els serveis socials de l'Ajuntament obren un expedient inicial per un cas que els arriba de Diògenes, que és el que comentaves, acumular moltes deixalles en un espai. Visiten la casa i comproven que efectivament l'home acumulava moltes coses i que tenia obesitat mòrbida. Què passa? Que no es considera greu, entre altres coses també perquè aquest home, que ara té 48 anys, fa 20 anys en tenia 28 i encara vivia amb els seus pares que estaven vius, ara ja estan morts. Per tant, és un element que en aquest cas es considera que no és un cas greu. Quan sí que hi ha una primera intervenció important és el 2012, en aquest cas fa aproximadament una dècada. A instància del president de l'escala del bloc de pisos, que avisa que això, detecten males olors com problemes d'insalubritat en aquesta casa. Se'l tracta, en aquest cas sí, durant 3 anys a través dels serveis socials i se'ls fa diverses neteges a casa i el 2015... es dona per tancar l'expedient, perquè es considera que ja està resolt. De fet, l'home fins i tot torna a la seva feina, treballa d'informàtic a l'aeroport del Prat, i ens ho ha explicat a RAC1 l'Arnau García, que és responsable d'acció social i comunitària del mateix Ajuntament del Prat.
Hi ha una intervenció intensiva amb diverses actuacions, entre altres una neteja de xoc, un acompanyament a la família, i la situació es dona per tancada a finals del 2015, quan doncs, aquesta persona està treballant amb normalitat, l'habitatge es dona per una situació normalitzada i recuperada, i per tant s'entén que la situació està normalitzada.
Des d'aleshores l'Ajuntament ens assegura que no tenia constància que hagués recaigut d'aquesta problemàtica. Ara parlarem...
Però des de quan? Des del 2015?
Des del 2015, que hagués recaigut d'aquesta problemàtica, tot i que ara parlarem efectivament que hi ha alguns avisos.
Clar, perquè aquí hi ha el paper dels veïns que asseguren que han alertat diverses vegades de la situació d'aquesta onya. Clar, és que estem parlant des del 2015 al 2023...
8 anys.
Que aquest senyor, bueno, cada cop ha recaigut en aquesta malaltia, no ha sortit de casa després de la pandèmia, que ha anat acumulant porqueria, i després que la situació cada cop ha estat més al límit, no? Mm-hmm. Bueno, què han dit els veïns?
Quin és un dels problemes aquí? Que l'Ajuntament admet que sí que té constància d'almenys 3 alertes dels veïns entre aquests anys 2015 i el 2023. Són 3 trucades que arriben a la policia local, però que no s'alerta de males olors ni d'una situació de què es considera que aquest home doncs, acumula deixalles, sinó que l'únic que avisen els veïns és que no el veuen sortir de casa, no saben, per tant, si està bé o està malament. Què passa? Que la policia local, en aquest cas, ho deriva a bombers i al SEM, però no als serveis socials. Per tant, l'únic que es fa això, bombers i el SEM sí que es presenten a casa d'aquesta persona i doncs, el que fan és consultar si està bé. L'home no els deixa entrar mai, això també és important, perquè llavors veurem que aquí potser efectivament falla alguna cosa tenint en compte aquests precedents. No els deixa entrar mai simplement a través de trucades o contestant-los a través de la porta, sí que els diu que està bé, que no es preocupin i que ell està bé. Per tant, els bombers i el SEM no fan cap altra actuació en aquest sentit.
Però per acumular tanta brossa bé deuria sortir algun moment o altre del dia o de la nit.
Clar, és el dubte, no? És a dir, hem de tenir en compte que això no surt des de l'any 2020 aproximadament, per tant, aquí també hi ha un lapse entre 2015 i 2020, que segurament sí que és això, se'n va a treballar, torna, s'ha de veure, no està clar en quin moment efectivament deixa de sortir i comença a acumular deixalles a casa i també en quin sentit, perquè un dels dubtes és com menjava, no, aquesta persona.
Esclar.
S'apunta, tampoc està confirmat des d'aquestes coses perquè els veïns tampoc no tenen molta constància d'haver vist molts repartidors, però sí que una de les opcions que s'apunta és que efectivament li portessin el menjar a casa a través de serveis de domicili, de menjar a domicili.
Digues, Míriam.
Hem dit que no tenia família, ens apunta Anna Ponsí, que és la periodista que va avançar aquest tema ahir, que sí que té una germana. I la mare va morir fa un temps i vivia amb ella, com hem dit, que vivia amb els pares. Però sí que apunten a que tenia una germana, el que passa és que no sabem quin paper ha tingut la germana.
Però després hi ha una altra qüestió aquí que em preguntava aquest migdia, i és el volum de la de tones d'escombraries que acumulava. Sí,
i tant.
Això vol dir que són molts anys acumulant escombraries que no han llançat cap, i després no entenc com no els veïns no van fer una denúncia de la mala pudor, o sigui, de la pudor que generen tones i tones de deixalles.
Això és el que
sota, però
l'Ajuntament assegura que cap dels avisos era per qüestions de salubritat i de males olors.
Ai, però...
Bé, no sé si ens queda algun document per escoltar.
Sí, sí, més que res, no, explicar, no, què ha fallat, ho comentaves, no, tu, Toni, doncs...
Bueno, clar. Potser la conclusió de l'Ajuntament és que no ha fallat res. Ara, per mi, a mi em deixa perplexa un senyor que des de la pandèmia no ha sortit de casa, que només ha acumulat, i que ahir s'arribi a la situació que truqui al 112 dient que ha caigut i que per treure'l de casa no puguin els bombers entrar a casa i que s'hagi de fer una operativa de 7 hores d'enderrocar tota una paret que dona al carrer per poder treure'l. Vull dir, jo, amb un pes de 250 quilos, que crec que s'hauria d'haver fet un seguiment d'un senyor que té uns precedents d'aquesta síndrome, doncs, home, ja sé que no estem per seguir a ningú, però, bueno, m'ha deixat... A mi, realment, m'he quedat molt sorprès.
Exacte, així posteriori, tenint en compte tots aquests elements, sí que l'Ajuntament admet que hi ha hagut una falta de comunicació entre tots els serveis, no? Com pot ser que la policia local en cap moment alerti o sigui alertada que en aquella casa hi ha una persona amb antecedents d'obesitat mòrbida i Diògenes, no? O els bombers, o el SEM, que aquí no hi ha hagut una comunicació entre els diversos serveis. I encara un altre element que hagués pogut servir per fer saltar les armes, i és que arran d'aquests problemes de pes greus que tenia l'home, ell havia de tenir un pla de medicació en què suposadament, periòdicament, havia d'anar a la farmàcia a buscar uns medicaments. Què passa? No hi va des de l'any 2017, és a dir, fa 6 anys que no es presentava a la farmàcia a recollir aquests medicaments. Per tant, efectivament, l'Arnau García, que hem comentat que és tècnic de l'Ajuntament, admet que s'hauran de millorar els protocols perquè aquesta alerta salti més d'hora.
Quan els serveis sanitaris i socials treballem de forma integrada i conjunta, pues aconseguim prevenir millors situacions i atendre millor les persones, especialment en les situacions d'alta complexitat com és aquesta. Segurament, no, amb aquest treball més conjunt entre els socials i els sanitaris, segur que haguéssim pogut tenir alguns elements més de detecció, de prevenció. En aquest cas no es va considerar que hi hagués una situació social, perquè no hi havia ni olors, ni elements, ni comentaris del veïnat, ni comentaris de la pròpia persona que suscitessin que hi hagués un tema de vulnerabilitat social a darrere, no?
Ara sí que l'Ajuntament assegura que un cop l'home es recuperi i surti de l'Hospital de Bellvitge, estarà a sobre d'aquest cas, que el seguirà, i s'ha de veure també ara si l'home pot tornar a casa o s'ha d'ingressar en algun servei on l'atenguin.
Bueno, aquí, clar, hi ha el paper també del seguiment que es feia, si és que en feien algun al CAP, serveis socials, la treballadora social, és a dir, clar...
Aquí sí, hi ha molts agents que han actuat pel seu cantó i no s'han comunicat entre ells, diguem.
Bueno, no s'han comunicat i ningú estava a veure el cas del que passava realment a dins d'aquesta casa, amb aquest senyor, perquè realment la situació... bueno, és d'aquestes històries que avui hem anat coneixent detalls i jo he quedat perplexa. Eudald Martínez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. I el problema no està tant de protocol com de previsió. És molt important la previsió de les coses, de pensar en com ha de ser del futur, saps què vull dir? Perquè a casa això ho tenim, ja ho hem arreglat a casa. A casa vam tirar uns envans.
Bueno, escolti, no és el mateix cas. Deixem parlar de tempestes, perquè un dia més estem pendents del cel. Avui, dia d'alerta per fortes tempestes en molts punts del territori.
Ja la tenim aquí, la pluja.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que caiguin fins a 40 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Té les dades Abel Caral. Abel, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Hola. A veure, com ho tenim això avui?
Doncs més tranquil·let que ahir, s'ha de dir, perquè sí que va plovent... i tenim algunes
doncs,
tempestes.
Doncs perdona, els meteoròlegs havíeu alertat de que avui podria ser pitjor.
Avui era el dia fort, no?
Jo el que vaig destacar ahir, sobretot...
T'ho dic perquè ahir...
Jo em remeto al meu pronòstic, el que han dit altres, vull dir, no és cosa meva, com si m'entens.
No, jo et dic que...
Sí que vam dir que hi hauria...
Moltes previsions apuntaven que el pitjor dia era...
Un moment. Sí que hi ha tempestes, sí que n'hi ha hagut, però jo sí que és cert que ahir el que vaig destacar és que si els últims dies, tant ahir com dimarts, que van tenir tempestes fortes, la pluja la van tenir sobretot a l'interior de Catalunya, avui el tema és que era una regada més general i que arribaria també a la costa, a molts sectors de la costa.
Jo dono fe.
Perquè ens fem una idea, ahir en tot el dia, ahir la nit, havien caigut a Catalunya 5.750 llams. No està malament, Vull dir, quan dic llams, vull dir llams de núvol a terra.
Terra.
Avui, tenint en compte les llampegades d'aquest matí, primeres hores, la matinada passada, en algunes comarques de Girona i Barcelona, i les tempestes que tenim ara, que ara comentaré un estant, n'han caigut 824. Per tant, encara queda tarda, però sí que el que estem tenint avui és una tarda amb algunes tempestes, amb algunes pluges fortes, però una tarda, en molts casos, amb pluja més d'anar fent, d'anar sumant litres de mica en mica, tot i que, per exemple, hi ha hagut alguna tempesta a l'Alt Empordà, a Figueres, que ha deixat bastanta aigua, hi ha algunes tempestes ara mateix cap al Montsec, cap a la conca de Tremp, alguns sectors de l'Alt Urgell, alguns nuclis de tempesta també en algun sector del sud de l'Anoia, però el que veiem, mirant les imatges del radar del Servei Meteorològic de Catalunya, és una pluja més, no aquelles grans taques vermelles, perquè ens entenguem, ja sabeu que com més vermell lila, més intensitat de pluja i més possibilitat de calamar-se o pedra, i si és una pluja, la que es veu al radar, més blaveta verda, és una pluja més de xim-xim, d'anar fent, Tomàs.
La que va colant,
Exactament.
Va filtrant.
I és una mica el que veiem ara mateix, que sí que tenim alguns nuclis de tempesta, però sobretot aquesta pluja de més bon aprofitar. Per tant, anem regant el territori, que això és molt important, ja ho dèiem, no sé si ahir o abans d'ahir, que estem a menys d'un mes de l'estiu, i encara que plogui poc, va plovent, però plou poc a les capçaleres, de moment, sí que és important remullar el territori, entre altres coses, per la campanya d'incendis, que els últims mesos ja hem vist, doncs, alguns dies, doncs, encara a mesos de l'estiu, els incendis importants, o el risc d'incendi elevat que hem tingut, amb algun dia que es va, fins i tot,
haver
de tancar algun parc natural, com el de Montserrat. Doncs ara mateix aquestes pluges doncs, són molt beneficioses també per aquest sentit, pels boscos que quedin ben mullarets i amb menys risc d'incendi les properes setmanes, i hem d'anar omplint aquífers i hem d'anar omplint fons, que això també és important. Què més voleu preguntar-me?
Espantant-nos.
Ja està. Demà, que... et volia preguntar per demà.
No, demà, mira, d'entrada les properes hores, les pluges que sobretot s'aniran concentrant comarques del Camp de Tarragona, tot i que hi ha algun ruixat cap a les Terres de l'Ebre, però Camp de Tarragona anar pujant cap a les comarques de Barcelona, on pot anar plovent amb insistència, no amb una gran intensitat, però sí amb una certa insistència anar sumant litres, també comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, nord de les comarques de Lleida, i de cara ja cap al vespre anirà parant. Avui hi ha un altre concert, no?, de Coldplay, el segon.
Sí.
Sembla que...
Serà passat per aigua?
Sembla que no. Sembla que entre 8 i 9 hauria d'anar parant la pluja a Barcelona, per tant, ara el concert, que si no vaig errat comença a 2:15, doncs ja no hauria de ploure. I de cara a demà, situació ja més tranquil·la, i també el cap de setmana. Demà sí que al matí encara hi haurà algunes precipitacions cap a les comarques de l'Ebre i també cap al Camp de Tarragona, pot haver alguns ruixats demà al matí, i després a la tarda situació de xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu, però no grans tempestes com les dels últims dies en alguns sectors de l'interior del país. Recordem la calamarsada d'ahir a les Guilleries, a Sant Hilari Sacalm, o recordem la tempesta aquella estàtica de dimarts a Sallent, al Bages, amb més de 100 litres per metre quadrat. Doncs no serà aquesta situació, però sí que demà a la tarda alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, on hi està plovent ara mateix, també. Per aquells que pateixen tant pels embassaments, jo també, eh?
Sí, sí.
Doncs sí, està plovent a les capçaleres, però també plou a molts altres sectors. I el que estem tenint avui aquí a Barcelona és la pluja que han tingut els últims dies en alguns sectors de Catalunya, mentre aquí a Barcelona feia un bon sol. Que sembla que avui, com que plou a Barcelona, que hem descobert que està plovent a Catalunya, però ja fa dies que plou en algunes comarques.
Molt bé, doncs escolta, Abel...
A disposar, si veig qualsevol cosa...
Sí, sí, vens i ens ho dius.
I fred, perquè en molts llocs estem a 15, 16
graus. Sí, però ja és que la setmana vinent tornen a pujar les temperatures.
Per tant, tu content que no t'agrada la calor?
No, mentre ho puguem allargar, jo passaria fins i tot l'estiu amb aquestes temperatures.
Hi ha gent que ja em demana quan pugen quan m'arriba la calor, eh?
Hi ha gent que... que hauríem d'anar a viure al Terrari del Zoo.
Ja tindrem temps.
No marxeu, perquè en 3 minuts parlarem de Javier Tebas, que el tenim amb roda de premsa des de les 4, parlant de Vinícius, de racisme, i altres qüestions que abordarem en 3 minuts.
Versió RAC 1.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre teu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet i t'oferim tot el que necessites per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta... Impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses, el teu negoci també.
Un bon pa acabat de tallar. Un bon tomàquet de penjar. Un bon oli d'oliva. Un polsim de sal. I al damunt... uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
Hola, cariño, com estàs?
Bé,
m'han dit que us truqui. Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC 1 presenta...
La ruta islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Yep, he sentit gamba de Palamós. A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem. Entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1. Tots som 1. amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i amb la col·laboració de Borges i Domini.cat. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 5, a tot això a les 4, començant la roda de premsa de Javier Temas, el president de la Lliga. El podem escoltar en directe?
Antes de ahora.
Eso puede haber sido también un error, ¿no? Pero nosotros veíamos que estábamos avanzando en los juzgados cuando denunciábamos directamente. De hecho, si vemos el caso de Mallorca con Vinicius, que estamos hablando de ahora, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando, cuidado, es a partir del 2020, ¿no? Pero en el caso de Mallorca, que es un caso de este año, además, de este año, con los medios y la denuncia y la colaboración del club, los dos que insultaron ya están fuera.
Un home que irradia caspa amb tota la seva americana.
Parecía que avanzábamos en un camino correcto, ¿no? Ya los fiscales ya apoyaban más... Però
no metafòricament, literalment.
No. Ara la anava a dir...
La càmera ho capta molt, eh?
Per regalar-li un xampú o anticaspa.
Però un dàrmata.
Però molt,
De la conducta deportiva, però... Ojalá lo hubiésemos pedir antes también, pero hay que pensar que...
Bueno, amb Marta Cailà farem un resum del que ha anat dient, del que ha dit Tebas, a veure, de les coses més destacades.
Doncs Tebas, per exemple, ha dit que demà mateix sortirà una comunicació al ministre, al president del govern i a tots els partits polítics demanant que es modifiqui la llei del 2007 contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport. Diu que volen tenir competències per poder ser més efectius lluitant contra el racisme i, per exemple, creu que estaria bé que quan hi hagi aquest tipus de comportaments als camps de futbol es puguin treure punts per actituds racistes, que la Premier ja es fa així, que aquí, de moment, això no es fa, però ell creu que estaria bé poder-ho fer. S'ha defensat dient que ells sempre han lluitat contra el racisme i que el problema és que s'han posat sempre multes molt toves, molt fluixes, ha criticat a la Fiscalia perquè moltes vegades no ha mostrat, segons Tebas, la voluntat de resoldre aquests problemes i ha acabat arxivant les causes. S'ha mostrat preocupat, sí. S'ha mostrat preocupat per la imatge que està donant el futbol espanyol amb tot això que està passant i ha tret pit assegurant que ells sempre han actuat contra el racisme i és més. No només han actuat, sinó que gràcies a la seva lluita fins i tot ha rebut amenaces i ha hagut d'anar amb escortes. Sobre Vinicius, ha reconegut que es va equivocar quan el va criticar, que no té cap problema en parlar amb ell, i ha dit que creu que és un jugador fantàstic que podria guanyar el Baló d'Or.
Doncs això és el que ha dit fins ara Javier Tebas. El Damió López està seguint aquesta roda de premsa, que se l'està memoritzant. Per tant, quan tingui a bé atendre'ns, ja el trucarem. Mentrestant tenim a Valtònic, que ha reaparegut amb una nova cançó just abans de les eleccions, Míriam.
Sí, es diu Demofàstic, i és una crítica ferotge al context polític i social actual.
Tortures a comissaria, que no s'investiga, injustícia que no mira perquè està cara al sol, símbol franquista, o togues i galons, per això si exploten no llogant flors, cols a cols ho fan guanyar tot, van sentir sa ponça de l'entor d'un gran foc, cansat de polític de merda i el seu llot, canviant cada
joc. I carrega contra tot i tothom, com escoltem, però sobretot es fixa en la classe política, entre altres diu, per exemple, que abans de fer-nos del PSC ens fem terroristes.
Què?
Bueno, la lletra de la...
Bueno,
de la
pues que vaya a presó, tu, que lo portin cap aquí, i, hombre...
Què vol dir?
Va.
Hombre.
Tot i que recentment recordem que Valtònic va dir que ja només escrivia i cantava per ell, no? En aquest cas explica que ha fet una excepció perquè hi ha un altre raper que es diu Across amb qui canta aquest tema, que li va demanar doncs fer una cançó sobre les eleccions i per tant doncs ha dit que sí. Fa 5 anys recordem que el cantant mallorquí viu exiliat a Bèlgica i la justícia espanyola el reclama per injúries.
Hombre,
a la corona,
i ara
precisament per lletres dels seus
temes. Bona tarda, això és el que m'hi calor.
Què tal, Valtònic? Bona tarda.
Com estàs? Bueno,
des de Waterloo.
Des de dalt, des de dalt, és el golfer de Cigares República. Estem instal·lats allà. Però me pareix raro que en aquesta emissora posau la meva quinçó de Mofàstic perquè sou els cans del puto estat espanyol, sou els xutxos zombis d'Espanya. He fet una excepció, he tornat a cantar perquè la gent criticant els putos polítics que té que fer. Però bueno, normalment jocant com l'altre d'allò, jocant per jo mateix, perquè sóc l'única persona que entén la meva cançó. Bueno, avui faré una altra excepció i vos cantaré un rap per Valtro que se diu Versió Fàstic. Sóc jo, una mica l'Arenas Baltoni, i ara te contestaré amb un rap sense censura, lo millor que jo sé fer. Yeah, yeah, oh yeah, let flow, yeah, yeah. Adversió, era un programa que té por, no preteu atenció, si patim repressió, ni ataqueu el barbó. Yeah, yeah, oh yeah, yeah, let flow. Només feu, més hagi sabó, sou els reis. Deixem moderació, sou el grup Godó, encobrint desverbó, sou el grup Godó, protegint sopresó, clapet, no me truquis més, bar de gallito i després res, tens més por que un gos moltes, mai fa res, compromès de tu, no m'interessa res, yeah, yeah. Despediu la connexió, és lo millor, talleu la connexió, feu censura i repressió, talleu la connexió. Yeah. Talleu la connexió.
Sí, la tallem, ja la tallem. Bon, ja, la tallem amb el Toni, que, com dèiem, ha estrenat cançó. Bé, com us deia, estem pendents de Javier Tebas, repassarem el que ha dit amb el Damià López, però abans hem de parlar de Parlem.
Mira, us vull posar un petit repte.
Venga.
Perquè a veure si us imagineu com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar. Us imagineu el soroll que seria això?
Fantàstic.
200.000 persones entregades a una causa. Oi, que impressiona?
Home, m'encantaria.
Doncs bé, 200.000 és el nombre de persones que ja confien en Parlem.
Molt bé.
Així que, si encara no heu fet el pas, és hora de fer-lo.
Claro.
Us podeu sumar ara i aconseguir fibra 300 megas, mòbil 10 gigas...
Sí.
I fix amb trucades il·limitades per només 37 euros.
Molt bé.
I aquest és el preu definitiu. Passeu-vos a Parlem Telecom, per gaudir de les millors tarifes, i trobareu més informació a parlem.com. Parlem.com.
Camí de les 5, avui normalment el futbol protagonista, perquè estem immersos en aquestes jornades límit per veure quins equips són els que baixen a segona divisió, i avui vesperon el València torna a jugar, però això sí, ho fa a Mallorca. El cas Vinícius i els insults que va patir a Mestalla ha contaminat la campanya política valenciana del 28 de maig, i tots els líders polítics han condemnat amb rotunditat el racisme. Alguns més que d'altres. Però també han criticat que s'hagi generat un clima d'opinió que apunta a tots els aficionats de Mestalla de complicitat amb l'actitud racista d'un grup concret. D'aquestes causes profundes i de com s'ha gestat aquest estat d'opinió, en parla avui el delegat de La Vanguardia al País Valencià, en Salvador Anguisa, qui saludo a aquesta hora de la tarda. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda, en plaer.
Igualment, gràcies per atendre'ns. Bé, m'he llegit molt atentament el teu article, i d'entrada assegures que els valencians formeu part de la perifèria amb totes les conseqüències, i que aquesta perifèria s'ha anat debilitant. Suposo que et refereixes a com... Bueno, suposo, llegint-te és el que interpreto, que cada cop més té més força, té més pes el que és el centralisme, tot el que ve marcat de la capital d'Espanya.
Clar, jo crec que nosaltres aquí pensem, La Vanguardia fa temps que estem treballant a una idea que s'està agreujant ja. Hem de agafar com a referència, per exemple, el que va passar amb la corrupció. Recordeu que quan van començar a esclatar casos de corrupció al País Valencià, que van haver-hi molts, l'ecosistema mediàtic, amb epicentre a Madrid, va generar un clima d'opinió que va extendre la idea de que el País Valencià, bueno, més o menys tots els valencians eren corruptes, no? Quan realment hi havia casos de corrupció d'igual o més gravetat a Madrid, doncs antes sabeu que a Catalunya també hi ha hagut, o a Andalusia, no? Però sí, es va crear aquest clima, i això va generar una hipoteca reputacional que ha costat molt treure aquesta hipoteca, que era objectivament injusta, sense descartar, òbviament, que hi havia casos. Bueno, jo, el que fem fa temps estem explicant al diari és que això s'anà produint altres casos, no? I el cas Vinícius jo crec que és un altre cas que funciona com a paradigma del que està passant. És a dir, és veritat que hi ha de racisme versus energúmens al camp de Mestalla, però hem de tenir en compte que la actitud València va ser exemplar, col·laborant amb la policia per a detindre-los immediatament. Això ha passat a molts altres camps a Espanya durant molt de temps, però misteriosament s'ha produït una tormenta mediàtica en l'epicentre també a Madrid, on jo recordo a portades com la de l'AS l'altre dia, que deia Vinicius inocente n'estalla culpable, que no sols ha provocat que se considere els aficionats de tot Mestalla racistes, sinó pràcticament altra vegada tota la societat valenciana, no? I això és el que jo em queixo, no? És a dir, és el que ha generat també que tota la classe política i social ha demostrat absolutament rebuig al racisme, òbviament, que és una lacra que ja que t'han cap una vegada per totes, però també un rebuig absolut a aquests climes d'opinió en les quals les perifèries, com la nostra, que és una perifèria lleial, una perifèria solidària, una perifèria plural i, a més, en què no hi ha conflictivitat social de cap tipus, acaba apareguent com una perifèria racista, com una perifèria conflictiva, i trobes també que hi ha una certa indefensió per intentar contrarrestar aquesta onada que arriba des de Madrid, no? I això és el que jo crec que està passant, amb un cert malestar que una altra vegada més torna a instal·lar-se en la societat valenciana.
Afirmes en l'article que el tractament mediàtic del racisme contra Vinicius, culpant tota l'afició de Mestalla, tota la societat valenciana, és un símptoma més que això, com fa un moment comentaves, no? S'ha produït habitualment, és a dir, que hi ha diguéssim una manca de pluralitat de la maquinària del que són els grans poders, en aquest cas mediàtics, de l'Estat.
Però és que jo crec que això és evident, és a dir, jo crec que en els últims anys, i nosaltres a Catalunya ho heu vist, hi ha hagut un reforçament important de tot el poder central, no sols mediàtic, també institucional, administratiu, econòmic, etcètera, etcètera. I això provoca que les perifèries, no sols la valenciana, les perifèries cada vegada sols són protagonistes en aquest ecosistema quan hi ha tragèdies, que és el millor. O sigui, no esconden ja mai, no hi ha una narració de les coses bones i positives que hi ha, sinó sols se presta atenció quan hi ha tragèdies, no? I això inevitablement estigmatitza certes perifèries, no? I jo crec que el cas Vinicius és un paradigma, és una prova d'aquest paradigma que s'està produint i que jo crec que s'està greujant i que no té una fàcil solució, perquè en aquests moments s'adoneu vosaltres que en tots els informatius a nivell nacional, quan hi ha un carrer de Madrid que té un atascament, és notícia a tota Espanya, no? Però no es parla de tantes i tantes altres coses positives o fins i tot dolentes també, però es parla sols quan hi ha tragèdies, no? I el cas d'Inicius jo crec que ha sigut per a mi un cas que una altra vegada ha generat aquesta indignació, com heu vist, amb una reacció unànim de tots els polítics, de tota la societat, a banda, òbviament, de l'afició del Mestalla, que jo tinc molts amics, jo soc granota, jo soc de Llevant, que quede clar, però tinc molts amics xotos i estan molt indignats amb aquesta qüestió.
Salvador, què creus que passarà en el proper partit que jugui a Mestalla? Perquè avui el València juga a Mallorca, però el proper partit, a més, si no va xerrat, juga contra l'Espanyol.
Jo crec que hi haurà un entancament absolut de l'afició en favor del seu equip. Perquè l'afició de Mestalla, com en tots els camps de futbol, ja és veritat que hi ha una minoria que té components realment intolerables, racistes, homòfobs, però és una absoluta minoria, però la gran majoria de Mestalla és una afició modèlica, com la és a tots els camps de futbol. O sigui, nosaltres, tu saps que hem vist recentment episodis d'aquest tipus en altres camps, i no s'ha prestat aquesta atenció ni s'ha generat aquesta eufòria, però mira, ens ha tocat als valencians una vegada més, com va passar amb la corrupció, i bueno, de cop de repente hem vist que, bueno, a més amb una agressivitat que jo aquí a València ho hem comentat, no? I al diari ho hem comentat també, l'he dit, Juliana també ha parlat d'això, m'he estat parlant amb diversos articulistes, que és una agressivitat que fins i tot resulta sorprenent, no? I jo crec que això òbviament té una lectura, òbviament una lectura interessada esportiva, però també hi ha lectura política que hem de fer.
Escolta, ja per acabar, apuntes, però ho deixes per un altre dia, dius, un dia habrá que, ho dic en castellà perquè el retall que tinc és, en aquest cas és un fragment en castellà, dius, un dia, ho dic, ja ho trasllado en català, un dia haurem de parlar, o textualment dius, un dia habrá que contar toda la verdad del caso Volkswagen.
Sí, perquè...
De què va això?
Pues que el País Valencià ha aconseguit Volkswagen contra tots els elements. És a dir, en principi aquesta fàbrica anava a Catalunya. Al final Volkswagen va dir que no. I el govern estava negociant amb Volkswagen que anés o a Aragó o anés a Extremadura. València no estava en la quiniela. El que passa és que va haver una acció concertada dels poders polítics, especialment del govern valencià, i d'alguns actors econòmics importants, que van van entrar en la batalla per intentar aconseguir aquesta fàbrica, però amb moltes resistències, moltíssimes, per part de certs actors econòmics de l'estat espanyol afincats en Madrid. És que això no ho hem d'oblidar. O sigui, no ha regalat... O sigui, Volkswagen està a Sagunt, i Sagunt serà, en els propers anys, el País Valencià, i Sagunt serà un pol industrial el més important del Mediterrani, i no serà gràcies, sincerament, no serà gràcies a aquests poders dels que estem parlant, sinó serà exclusivament perquè aquí s'han gestionat bé les coses.
Salvador, ja en parlarem un dia més tranquil·lament, però clar, fas aquest apunt a l'article que he pensat, dic, ep, que aquí encara hi ha molta més història de la que no sabem.
No s'ha contat tot. Jo espero algun dia poder contar-ho tot, però hi ha claus que et podies quedar molt sorprès. Però jo crec que encara no és el moment de contar-nos.
Bueno, doncs escolta, quan tinguis les claus, les escrius i allà on et trucarem. Salvador, moltíssimes gràcies.
A tu,
gràcies, bona tarda. Igualment, és el, en aquest cas, Salvador Anguix, com dèiem, delegat de La Vanguardia al País Valencià. Ja tenim el Damià López amb alguns dels fragments del que ha dit, que encara continua aquest home, el Tebas, amb roda de premsa, començat a les 4.
Ha dinat i no té pressa, ara ja té tota la tarda lliure.
Però té la gent, els periodistes allà davant, o és o els té per... o sigui, li fan preguntes directament on està fent la roda de premsa? O poden entrar via, com a l'època de la pandèmia, via, saps, allò online?
No, els que són a Madrid són a la seu de la Lliga, però des d'aquí també hi ha l'opció, des d'arreu d'Espanya, la Lliga dona l'opció de fer preguntes via streaming.
Sí. Bueno, fes-nos un resum.
Si qualsevol pregunta...
Sí, no entenc. Bueno, la pregunta és que hauria de... No, sí, més que una pregunta, que canviï de xampú, perquè està ara mateix la caspa...
Hòstia, les espatlles de l'americana.
Però literal, no és una metàfora, sinó que és un home que hauria de cuidar-ho. Bueno, dit això, a veure, anem al més destacat que ha dit Javier Tebas, sobretot a l'enrenou del que en parlàvem ara amb el Salvador Anguix, el cas Vinícius.
Sí, doncs mira, fins ara compareixença reivindicativa, Tebas ha defensat la feina incansable de la Lliga per eliminar el racisme, l'homofòbia, etc. Diu que són pràcticament uns precursors, que han posat denúncies i denúncies, però que hi ha un problema de competències, que allà on arriben les denúncies es troben que quan no és la fiscalia d'odi és el jutge que els ho tomba pràcticament tot. Ha donat un detall interessant. Segons Tebas, diu que estan totalment sols en les denúncies, que no s'hi persona ningú més, ni tan sols el Madrid. Diu que el Madrid els deixa sols i que els sorprèn quan fan denúncies, doncs quan s'escolten càntics racistes cap a Vinícius, que diu que fan una denúncia i que després es troben que el Madrid s'absté, que no s'hi persona mai. Anem amb el tall que deixa doncs el titular més contundent. Diu Tebas que ni Espanya ni el futbol espanyol són racistes.
L'Espanya no és racista, el futbol espanyol no és racista, la Liga ha trabajado y seguirá trabajando para luchar contra estas conductas de insultos racistas, homófobos o los que sean dentro de nuestros estadios, pero evidentemente me preocupa y evidentemente habrá que trabajar.
Diu Tebas, el que ara comentàvem, que s'estan trobant sols en totes les denúncies que posen.
En todas estas denuncias y en todo lo de los juzgados tengo que recalcar que hemos ido solos. No nos acompaña nunca ninguna institución, ni desde el Consejo Superior de Deportes, ni la Federación, ni en el caso de Vinícius, el Real Madrid. Hemos estado siempre solos.
Diu el president de la Lliga que necessiten més competències per poder actuar amb mà ferma contra tots els actes de racisme.
Seguiremos jurídicamente peleando porque se condene y se meta en prisión aquellos que hagan estos insultos, y por eso queremos competencias, porque con competencias estamos seguros que en meses resolvemos este problema. Pero claro, sin competencias, si solo ponemos denuncias y nos encontramos pues que unos multan, otro, la fiscalía dice que esto, pues bueno, no, es una cosa dentro de la rivalidad deportiva, esto es muy difícil terminar, no con los cánticos coreados que ya terminamos, sino con estos insultos que a veces son de un grupo en los estadios, ¿no?
Sobre les crítiques de Vinícius a Tebas i a la Lliga, no s'ha cansat de repetir Tebas que si Vinícius sabés com estan distribuïdes les competències, que entendria més a Tebas i a la Lliga i que no es queixaria. Tant és així que Tebas ha explicat que en un Osasuna Real Madrid al Sadar hi van haver una sèrie de crits que Vinícius no va escoltar i que fins i tot així la Lliga va denunciar.
Hasta un vídeo en un partido que a Vinícius no se entera, él no se entera en ese partido de Osasuna Real Madrid, pues ese vídeo nosotros lo buscamos, cogemos y denunciamos sin que él sepa. ¿Por qué? ¿Y eso qué significa? Que estamos muy concienciados y muy concentrados, no solo en la lucha contra el racismo, sino en que Vinícius está siendo objeto de insultos, esa malicia humana de insultar.
algun document més de Javier Tebas, que quan li han preguntat ha volgut remarcar i deixar clar que vol que Vinícius continuï jugant a la Lliga Espanyola.
Deseo que Vinícius siga en el fútbol español y quiero demostrarle que si tenemos competencias demostraremos que esta organización es una organización que lucha claramente contra el racismo. Como ya lo ha hecho, pero se lo voy a demostrar más. Pero entiendo que él esté frustrado, que esto es un lío de competencias que él no tiene por qué conocer ni saber ni está en su obligación, ¿no?
I ha acabat admetent Tebas que potser es va equivocar entrant una miqueta al frec a frec i escalfant-se en aquest intercanvi dialèctic que va tenir per Twitter amb Vinícius.
Y ahí puede ser mi error, ¿no? Yo creo que... pero no pretendía criticarlo, sino dar una información que estábamos haciendo muchas cosas. Y pues a lo mejor mi frustración fue el error, porque además... yo entiendo que Vinícius esté frustrado, lo entiendo, porque él no entiende de competencias, es que es normal que él no sepa si esto es la federación, si esto es la liga, si esto es la fiscalía, pues es normal que no lo entienda.
Pues continua aquesta comparació.
Sí, no, per això, que és el que has dit, que ha dinat i ja no li ve
d'hora.
Bueno, però déu-n'hi-do, home, ha dit coses interessants, com per exemple que fan les denúncies la Lliga i que no hi ha cap club, entre ells el Real Madrid, que ara és, diguéssim, l'abanderat contra el racisme, que no es presenta les denúncies de la fiscalia.
Ha dit si les denúncies també les feien quan li passa...